12 i 4 minuts amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Aprovat de manera inicial el programa de lloguer estable, això sí, amb alguna novetat de darrera hora en la regulació del reglament. El que s'havia anunciat primer és que tindrien prioritat els que acreditessin residència continuada de 10 anys a Menorca. Finalment, s'haurà d'acreditar una residència mínima de 5 anys per optar a la borsa d'habitatges a preu assequible que oferirà aquest programa de lloguer estable. A partir dels 5 anys, si s'acrediten més anys de residència, s'obtindran més punts en el procés de selecció dels inquilins. Hi ha, però, una excepció per estudiants. Aquests estaran exempts d'aquest requisit perquè s'entén que la seva residència s'interromp els anys que cursen els estudis fora de la nostra illa. Avui coneixerem el programa que impulsa el govern balear, que té el mateix objectiu que el programa de lloguer estable del Consell Insular de Menorca. Es tracta del lloguer segur. Tot d'una, en coneixerem els detalls. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Betres Ràdio és dimecres 18 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Daddy, are you out there? Daddy, won't you come and play?
Avui és el Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques de la Joventut i és el Dia Mundial del Síndrome d'Edwards o Trisomia 18. Es tracta d'un desordre genètic on fiets i fietes al néixer presenten un cromosoma extra en el parell 18. Això comporta una conseqüència amb alteracions físiques. Els éssers humans normalment en tenim 46 de cromosomes que reben tant del pare com de la mare quan la càrrega genètica és superior es presenta aquest síndrome. I quan hi ha aquesta alteració es presenten moltes complicacions de salut, problemes cardíacs, danys en el sistema intestinal, possibles malformacions que fan que el cervell no es desenvolupi com toca. Avui, 18 de març, donem visibilitat en aquesta malaltia i altres malalties genètiques que afecten a una part de la població i que necessiten ser visibles. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Clara.
Aquest cap de setmana, justament, hi ha un festival benèfic molt especial a Sant Lluís.
Sí, a la sala Music Box, que acull un festival solidari per donar suport a en Quim, un fiat menorquí amb una malaltia genètica minoritària que li impedeix generar prou energia. Tots els beneficis aniran destinats a l'associació Un Guerrero Llamado Darío, que impulsa un projecte d'investigació per trobar tractaments que millorin la seva salut.
I de tots cap allà, dissabte, a partir de les 5 des que vespre, amb concerts d'una quinzena de grups de Menorca. Això que sona és Fideuà. Ja no estan en actiu, però un dels integrants d'aquest grup de Menorca, Fideuà, és en Julio, que és justament el papà d'en Quim i un dels organitzadors d'aquest festival del Music Box, que a més ara té un altre grup que es diu Minorquins i també actuaran dins d'aquest festival solidari. Va, que toca fer un poc d'història. Esteu preparats, Axel? Com estàs? Bon dia.
Jo preparadíssim, no estem
com va?
Vinga, va, que resulta...
Preparadíssim.
Sí? Resulta que Alemanya en un dia marcat, avui és un dia marcat en el calendari, com a data important, perquè el 18 de març de 1990 la República Democràtica Alemanya va celebrar les primeres eleccions lliures de la seva història. Només 4 mesos després de la caiguda del mur de Berlín, la cita electoral va registrar una participació massiva, 92,88% de la població.
Algo fatal nos separó, pero sigue palpitante nuestro amor. La muralla de Berlín.
Vos en recordeu del dia que va caure el mur de Berlín? Érem petits.
Naxel, jo no
ja
hi
era? Tu no hi eres.
Hi era,
Però...
El 90 havies jo nascut,
tenia...
tu?
Ah, clar.
Jo tenia 9
anys. Sí, sí.
Sí, però clar, no tenies... Jo tenia 9 anys, me'n recordo
lleugerament.
No tenia lleugerament.
Consciència, de fet, no tinc consciència de fins fa 4 dies.
Jo tinc més sensacions que una altra cosa, però... Sí, no?
Jo no penso dir quina edat tenia.
Quina edat tenies més que jo?
Ara si ho he de calcular.
Nou...
Espera,
90.
És tan difícil.
13.
Sí.
13
oh,
anys
qualque
tenia.
Cosa.
Ja eres conscient.
Sí, me'n recordo.
Ah,
eh?
Val, val.
Sí.
I del mur de Berlín, la caiguda del mur de Berlín va ser un esdeveniment que va tenir pendent a la població de tot el món aquell 9 de novembre de 1989, quan va caure l'estructura de formigó de 155 quilòmetres, 3,6 metres d'alçada. Sabíeu que es va construir en una sola nit? Tot i els seus 155 quilòmetres, entre les darreres hores del 12 d'agost i la matinada del 13 d'agost del 61, ja ho tenien aclarit.
Què
us sembla? En una nit.
No m'ho crec.
Jo tampoc.
Sí, creu-t'ho, creu-t'ho. Ens agradaria això, eh? Cada
en Jordi... Sí,
sí
que he anat
sí
a Berlín, clar que he anat
no
a Berlín,
anat
Jordi.
Mur de Berlín?
Sí que he anat, però
sí.
No, no posa que m'ho fessin amunt.
I
del
que portin aquests treballadors i acaben l'enllaç a Rafal Rubí...
Això és el que anava a dir jo.
En 2 hores.
Treballadors que avui els voldríem en moltes de les obres...
O la
tant...
torre de control virtual.
Correcte, tant a Menorca com algunes coses de Can Ostra que a vegades no hi ha manera de solucionar.
La virtual no.
No, jo fa 3 mesos que estic esperant l'electricista, que no fa murs, però no acaba d'arribar mai.
Que pueda impedir.
Podríem jugar a coses que estan pendents de construir a Menorca.
Ui, mira, podria
ser... El centre
ser...
d'FP de Ciutadella.
També, sí, sí, sí. Ah, no, això és l'escola de cuina, clar.
També, sí,
també,
això.
També,
la Rafal
la
Rubí.
La sala Augusta.
La sala Augusta.
El pont de Rafal Rubí, seria, sí, aquest és un dels emblemàtics.
I l'enllaç a Talatí, també, tenim la carretera.
L'enllaç a Talatí, sí.
Pisos de l'Ibavi.
Uns quants a tots els pobles.
Lo de Vassallo, també s'ha de construir allà un mogollon de coses.
Mm. La de Tanca, de Sant Lluís.
La Tanca, de Sant Lluís.
Dels prefectes al litoral del nord de l'illa.
També.
L'electricitat de Can Ostra. I de si teniu...
La comissaria
voleu,
de Mau.
Voleu concursar, tenim un telèfon, el WhatsApp del Dia
Ajutjats
Menorca.
Ajutjats a Ciutadella.
També, mira, en Axel no atura. Clar, és que ell és el que està informatius i ho té tot molt fresc, no atura, no atura.
Ho té tot al cap, pobre.
Si teniu qualque obra pobre més que necessiteu, que tingueu un mestre de cases que vingui corrents d'aquí de Menorca o de Ca Vostra, envieu-nos un missatge, va.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Més de 100.000 persones van intentar travessar el mur de Berlín, però només ho van aconseguir 5.000. El primer que ho va fer va ser un soldat desertor alemany, el primer, en Konrad Schumann. Una fugida que es va fer famosa perquè un xaval fotògraf, que estava allà buscant moments per fer-se viral d'aquella època, va captar el moment en què el soldat salta el filat del mur i sa fotografia es va convertir en tot un símbol de la Guerra Freda. I ara sí, us va ser pregunta d'història relacionada amb el mur de Berlín. Tenia 31 punts de control. Quantes torres de vigilància hi havia en tot els 155 quilòmetres de mur?
14.
14, diu.
Cada punt de control Avant. Tenia torre de vigilància?
No es val preguntar. Arbit!
No
Arbit! Jutge!
31.
31. No, home, no té 3 xifres la xifra, diguem-ne, final.
un té més.
302.
302, diu un Excel que ha arribat a veure el meu nombre apuntat amb bolígraf.
Sí, més torres de vigilància que punts de control.
Tot, també
és a dir,
de
dues
dir,
torres per quilòmetre.
També t'he de dir que hi ha diferents nombres. M'he trobat, sí, a qualque lloc diuen 186, a d'altres més de 200, i en el darrer que he trobat diu que al final de tot n'hi havia 302.
Al final del mur.
Al final de la seva història, exacte. Ah. Clar, anaven construint. Vam tenir mestres de casa
però
que
no construïen una sola nit.
155 quilòmetres al mur de formigó. Llavors, poqueta a poqueta, pon-me o traqui.
Van gastar tota l'energia no? fent el mur.
Però en alemany.
I després per les torres ja s'ho van prendre més en calma.
Ho deien en alemany. Posa'm aquí una Karstensplatz d'aquestes, saps?
Guttenhaven.
Tenim preparat aquí a Menorca, deixem ja Alemanya per un altre dia.
Entrevistarem el president del Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, Antoni Jaume, perquè avui s'està celebrant una jornada de portes obertes a la delegació de Menorca per atendre els dubtes dels ciutadans en referència al programa de lloguer segur, com apuntaves, Clara, al principi. Després ens farem ressò de les conferències que conformen el programa de la nova edició de les jornades dedicades a ciència, tecnologia i matemàtiques, STEM Talks de Menorca. Ens ho contarà el seu fundador, Nàlex Alemany. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història de la botiga de fotografia Prest i Bé d'Amor.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me...
I abans d'entrar en matèria, que tenim molta feina per fer, anem a veure les notícies. Excel, per on passa l'actualitat de la jornada?
Doncs passen per la plana política perquè el Senat exigeix a Aena que inclogui la construcció d'una nova torre de control físic a l'aeroport. Tots els partits polítics han acordat reclamar que s'inclogui la nova instal·lació en el pla d'inversions per al període 2027-2031. Aquest dimarts s'ha debatut a la Comissió Mixta d'Insularitat aquest nou document de regulació aeroportuària, que es coneix com a DORA, i que preveu una inversió a Menorca de 170 milions d'euros. El PP ha presentat una moció perquè no inclou cap projecte per fer aquesta nova torre de control convencional. Sentim Cristóbal Marqués, el senador del PP per Menorca.
¿Cómo puede ser que anuncien 170 millones de euros de inversión en el aeropuerto de Menorca y no se incluya la nueva torre de control, que es la infraestructura más necesaria, la más retrasada y la que lleva décadas esperando?
El PSOE ha votat a favor. El diputat Pepe Mercadal explica que l'actual torre té tants desperfectes que el més sensat és construir-ne una de nova perquè el cost d'arreglar-la seria encara major. Cal recordar que es tracta de la torre de control aeri més antiga d'Espanya, data de 1969.
Puntualizar que no és per seguretat aèria. La seguretat aèria està garantizada. Sí és per seguretat laboral, per la gent que treballa en la torre.
Aena ha desestimat finalment el projecte de torre de control virtual que va iniciar-se fa 7 anys i en la qual s'ha invertit més de 4 milions d'euros. També és notícia que els docents han protestat aquest dimarts per la manca de diàleg i els reiterats incompliments per part de la Conselleria d'Educació. La Junta de Personal Docent No Universitari s'ha concentrat davant la Delegació Territorial d'Educació per fer visible el seu malestar davant el funcionament del departament. Denuncia que no es compleix el gruix de l'acord marc signat el 2023 i la Conselleria pren decisions sense cap mena de consens amb el sector. El darrer exemple, diuen, és l'avançament de les oposicions al mes de maig sense comptar amb l'aval de cap sindicat. Damià Sansaloni és el secretari de la Junta de Seguretat Docent i critica més aquestes altres qüestions.
He fet bastant d'èmfasi en l'incompliment de l'acord marc, però hi ha altres aspectes també, no? Com per exemple una evident privatització del sistema educatiu, no? El desmantellament de la xarxa de centres de professorat, l'empitjorament de les condicions dels equips d'atenció primerenca, és a dir, la imposició d'un nou decret de menjador escolar, també el tema de supressió de les zones d'escolarització o la zona d'implantació d'una zona única, diguéssim.
I acabem amb una descoberta clau al castell de Sant Àgueda. La coneguda com a Casa d'Armes era en realitat una porta d'accés al castell i no un espai militar. La intervenció feta pel Consell també ha permès consolidar un edifici molt deteriorat. La porta d'entrada al castell l'han revelat els treballs arqueològics en el marc d'una intervenció amb una inversió de més de 270.000 euros. L'espai estava molt deteriorat amb un risc estructural important. Les obres han permès consolidar murs, reforçar la volta i també recuperar recuperar la coberta. A més, els experts apunten que es tractaria d'una entrada en funció defensiva. El següent pas és fer-lo visitable, ho explica l'arqueòleg Carlos Salort.
Llavors ara el que ens toca és recepcionar tota la informació que hem anat passant a diferents especialistes, material ceràmica, ceràmics, materials ossos de bèsties, d'animals, datacions radiocarbòniques. Per als amants del Castell de Santa Àgueda, com a mínim, serà una cosa nova i un conjunt de dades importants.
Aquestes i d'altres informacions a les 2:30 en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Axel.
Que vagi
bona
bé.
Feina. Fins ara.
Que vagi bé.
Sí, hem tingut bancs de boira, però ja no hi són. Quin temps ens espera per la resta de la jornada, Pere?
No, ara al migdia ja tenim el cel força serè i ens espera una jornada en conjunt assolellada en presència tan sols d'alguns núvols. Les temperatures es mantindran estables amb màximes de 17 graus i mínimes força fresques, de 5 graus. Ara tenim vent fluix de gregal, però a partir del capvespre girarà a llevant i augmentarà d'intensitat.
Nosaltres girem a una pausa petita i tot d'una tornem.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
El dia Menorca. Fet a casa.
El ple d'aquest dilluns del Consell Insular de Menorca ha aprovat de manera inicial el programa de lloguer estable per impulsar el lloguer assequible a Menorca i incrementar l'oferta de cases i pisos destinats al lloguer, una iniciativa que se suma a la que posarà en marxa el pròxim mes de novembre el govern de les Illes Balears. Es tracta del programa de lloguer segur, que té l'objectiu de treure al mercat de lloguer habitatges que actualment estan buits, garantint seguretat i confiança tant als propietaris dels immobles com també als llogaters.
El Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears obre avui matí les portes per assessorar gratuïtament a ciutadans i ciutadanes que tinguin dubtes sobre el programa de lloguer segur del govern de les nostres illes, en el col·legi, en la seva delegació a Menorca, i anant cap allà perquè allà hi és el president del Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears. Senyor Toni Jaume, com està? Bon dia.
Què tal? Com estàs? Bon dia.
Com està anant aquesta jornada d'assessoria gratuïta aquí a Menorca? S'han atès moltes persones a aquesta hora del dia?
Sí, bueno, ja duim bastant de ciutadans que estan passant per la seu de l'UNED, que mos ha deixat les instal·lacions precisament per fer aquesta informació de la ciutat. Positiu, vull dir, gent demanant, informant-se i coneguent temes no només de lloguer segur, sinó també en general assessorant en qüestions relatives a la comunitat de propietaris i a lloguers en general. Molt positivament ho valoram.
És una jornada que es traslladen aquests dubtes per part de ciutadans, tant en el programa de lloguer segur com també si hi ha qualque conflicte de convivència dins de comunitats de veïns o dubtes en els contractes de lloguer. Quines són les preguntes que més us traslladen en aquesta jornada, menorquins i menorquines?
Bueno, les consultes són les habituals en aquestes matèries, sobretot quan xerran de lloguers, pues, propietaris que volen conèixer els seus drets, diguéssim, és a dir, fins a les duracions de contractes, condicions, despeses que se poden repercutir en el llogater o no, i inquilino llogaters que exactament el mateix, vull dir, sabrà fins quan poden estar en una vivenda, si els hi poden pujar els lloguers, si els poden repercutir una despesa determinada, vull dir, solen ser molt prescudes de distintes postures, evidentment, del propietari que s'arrendatari, però solen ser molt comuns.
Clar, ratllam de drets en situacions depèn de si estem ratllant amb inquilí o estem ratllant amb el propietari, si, per exemple, ens volen pujar el preu de manera sobtada, si poden o no poden, si ens demanen el pis, però encara no hem acabat el contracte de lloguer i que ens empara un poc la llei. No? En el cas dels inquilins, quins són els seus drets?
Bueno, els inquilins tenen una sèrie de drets que neixen. La primera de tot d'una llei de propietaris, perdó, una llei d'arrendaments urbans que regula aquestes qüestions i després del propi contracte que signen. Però per molt que es contracte digui determinades qüestions, no se pot anar en contra de la llei. De duració, la duració que s'hagi pactat, el llogater podrà estar almenys 5 anys dins l'habitatge, almenys 5 anys i 7 anys, si és que el propietari és una mercantil, és una societat o no és una persona física. Per tant, aquesta duració s'ha de respectar sí o sí. I dins aquest període de duració, a més, pues, només se li podrà cobrar la renta que se va pactar i unes petites actualitzacions que l'Estat regula que envolten el 2%. Per tant, no poden demanar a un inquilí, a un arrendatari, que se'n vagi pues, abans del dret que té, dels anys que té de dret d'estar allà dins. No poden pretendre que un propietari pugui pujar el lloguer, la renda, pues, més enllà del que va pactar i aquestes actualitzacions anuals que ja dic que envolten el 2%. I tampoc pot repercutir altres despeses que no hagi pactat expressament en el contracte d'arrendament.
Uh-huh. I en quant a els propietaris, si es troben davant de casos d'impagament, de desperfectes, d'incompliment de contracte?
Correcte, efectivament. Vull dir, aquestes són les majors inquietuds. Moltes vegades, desgraciadament, cada vegada més mos trobem perquè tenim la necessitat d'habitatge que hi ha, pues que a vegades acaba l'espera de duració del contracte, se notifica l'arrendatari, però l'arrendatari no se'n va, per sigui pel motiu que sigui, però no se'n va. Llavors, què fem amb aquesta situació? Incompliment de pagaments, vull dir, no és... A pesar de que cada vegada tenim menys incompliment de pagaments, perquè hi ha precisament tanta manca d'habitatges que els inquilins procuren pagar puntualment la renta perquè saben que el mercat està com està i que no serà fàcil tornar a trobar una vivenda, un habitatge, o tornar a trobar-lo pel preu que se va llogar fa 3 o 4 o 5 anys, perquè els preus estan pujant moltíssim. Però sí, efectivament, els propietaris, les inquietuds són impagaments, mala conservació de l'habitatge si és que s'ha donat el cas, finalitzacions de contracte que l'inquilí no està respectant. Són aquestes, bàsicament.
I aquestes són també les garanties que es vol donar en programes com Lloguer Segur, en el cas del govern balear, garantir seguretat, confiança tant en els propietaris com també en els inquilins. S'ha dirigit gent en aquesta jornada a demanar interessats per informar i per adherir-se en aquest programa de Lloguer Segur que arrenca el mes de novembre, si no vaig equivocada.
Sí, efectivament. Sí, efectivament. Principalment han vingut propietaris que tenen habitatges buits, que és en qui s'enfoca aquest pla, propietaris que tenen habitatges buits i que volen conèixer un poc també quines condicions actua aquest pla. Bàsicament, el pla el que fa és que en aquests propietaris que tenen habitatges buits en condició d'estar llogats, i que moltes vegades estan buits perquè bueno, aquest propietari té reticències, no vol tenir problemes, pensa que si el lloga, pues, potser tindrà problemes de cobra de la renta, o precisament que és arrendatari, que s'inquilí, li pot deixar la vivenda en mal estat. Aquí, en aquest cas, el que fa el govern és, en el propietari, lloga-li l'habitatge per un preu de mercat, és a dir, se fa una valoració de lo que valdria aquell pis de lloguer en el mercat, i el govern balear paga, és a dir, li lloga el pis per 7 anys en el propietari pagant-li la renta de mercat i garantint el cobre de la renta de mercat. I després agafa aquest mateix pis, el posa en el mercat de lloguer i el llogater, l'arrendatari, que ha de complir una sèrie de condicions relativament fàcils de complir, però sobretot una que és important, és dur 5 anys residint a les Balears, llavors en aquests arrendataris li lloga aquest mateix pis per un 30% menys que el preu de mercat, que es preu que se li està pagant en el propietari. Per tant, té un doble efecte, en Balears treure vivendes que estan actualment buides, pues treure-les en el mercat, incorporar-les en el mercat, i el propietari sap que cobrarà per una banda i sap que cedeixi quan cedeixi aquella vivenda, el govern li tornarà en perfectes condicions. Vull dir, el govern se responsabilitza d'arreglar aquella vivenda si fes falta. I per ser arrendatari és molt interessant, entre altres coses, perquè seguim 7 anys de duració i perquè pagarà un 30% menys de la renta de mercat. Mm-hmm. I serà un lloguer assequible.
Un poc aquestes són les garanties, tant per propietaris com per llogaters, i també les condicions per adherir-se en aquest programa de lloguer segur. Ja hi ha persones, immobles apuntats en el cas de propietaris o bé persones apuntades per tal d'optar en el lloguer?
Bueno, n'hi ha de propietaris, de fet ja s'han començat a firmar els primers contractes, molt poquets aquí a Menorca, però ja n'hi ha de firmats, per tant ja està començant a funcionar el contracte. Hi ha més experiència, sobretot a Mallorca hi ha hagut més experiència, d'altres coses per una qüestió de volum d'habitatges i de població, però sí que és veritat que ja n'hi ha i ja hi ha interès i sobretot el que animam és en els propietaris, no és que no animem en els lloguers, però sobretot el que hem de fer és pisos, incorporar pisos que estiguin buits o cases que estiguin buides, i animam en els propietaris que puguin tenir dubtes a que puguin venir avui a la seu de l'UNED a fer aquestes consultes, o si no, dirigir-se directament en el Col·legi d'Administradors de Finques de Balears per demanar una consulta, informació damunt d'aquesta matèria i conèixer tot el detall i tots els dubtes que puguin tenir. Animats a posar aquest pis en lloguer amb aquest pla.
Mm-hmm. Quants n'hi ha concretament d'habitatges apuntats ja dins del programa de lloguer segur?
Aquí, a Menorca molt pocs. Vull dir, també n'hi ha diversos, firmats n'hi ha dos, encara només n'hi ha dos, però bueno, vull dir, aquí el problema és que no se coneix massa el pla. I evidentment, el que no se coneix no se consumeix, no s'emplea. Per això, diguéssim, aquest pla de comunicació, aquest pla de donar a conèixer la ciutadania, el pla, i que, bueno, que se vagin incorporant.
I aquest pla que es complementa, imagina, també amb el programa de lloguer estable del Consell Insular de Menorca, que més o manco és els mateixos requisits i també és el mateix objectiu. Al cap i a la fi és treure habitatge i destinar-lo en el lloguer per tot l'any i amb el lloguer assequible.
Mm-hmm. Sí, conec menys, molt manco, el pla de lloguer estable, perquè nosaltres com a administradors no hem participat directament ni a la redacció, però bueno, no vull dir que he conegut les línies generals i efectivament són plans molt, molt prescuts i benvingut tot el que pugui incorporar vivenda en el mercat, que és el que en el final intentem perquè els preus se continguin.
I de Toni Jaume, president del Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, avui a Menorca, a la seu de la UNED, participant en aquesta jornada gratuïta d'assessorar a tots els que tinguin dubtes tant dels contractes de lloguer com de si tenen un habitatge i el volen incorporar en el programa de lloguer segur. Fins la una hi són, i si no, qualsevol dubte en el Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, que té seu també a Menorca, estaran per atendre els dubtes i apuntar-se si volen optar a posar l'habitatge en aquest programa de lloguer segur. Gràcies, que vagi molt bé, senyor Jaume.
Moltes gràcies igualment.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
De 34 minuts, canviant de tema.
Tornen les jornades tecnològiques Steamtools per novè any consecutiu amb tallers i ponències a l'oficina Acelera Pime Menorca des Mercadal i a l'estació marítima del Port d'Amor. Unes jornades que duran a l'illa grans noms de la divulgació tècnica i científica en àmbits tan diversos com la salut, les comunicacions o l'oci.
Ens acompanya, com és habitual, quan rellem de ses Steamtools el seu organitzador, fundador d'aquestes jornades, Àlex Alemany. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, benvingut, recent arribat a Menorca des de Copenhague.
Des de Copenhague, sí, sí, quan ja estem tocs s'ha de venir
sempre.
Un parell de dies, agafar la formatjada de rigor i venir bé tres.
Fantàstic, i tot agraïm que un any més, ja van nou.
Ja van nou.
Consecutives, perquè vosaltres no vau aturar ni amb la pandèmia.
No, vam fer, clar, el 2020, que això era gener, estava encara dèiem que no passaria res, i el 2021, que va haver repunte a Menorca, perquè sempre anàvem tard a Menorca una mica, en tendències, vam fer online, i, però no hi ha hagut mai, sempre ha sigut... puntual.
Si ratllem de tendències en el món de ses Steamtools, de sa tecnologia, de ses matemàtiques, de sa ciència, hem de ratllar de ses Steamtools. En aquests 9 anys heu anat fent tendència i sempre porteu aquelles persones que són pioneres dins d'aquests àmbits en diferents qüestions. En el món de sa intel·ligència artificial, jo n'he pres gràcies a tu, t'he de dir, a totes les jornades i cada entrevista que fem cada any a IB3. Qui són els que porteu avui i qui destacaries dels experts i ponents de sa edició d'enguany?
Bé, si tenim 10 ponents, són 2 tallers i 8 xerrades. Per destacar, us destacaré principalment 2 xerrades, jo crec, pel capvespre de divendres, que és el moment on hi ha xerrades, que és obert a tothom, i perquè aquest matí també s'ha centrat a instituts, que és per tothom igualment, però amb un enfocament per instituts. Hi ha un ponent que fa 2 xerrades, que és en Rubén Sierra, és un divulgador de contingut, un creador de contingut, i també fa feina a 20 minuts, i es dedica a xerrar sobre la ciència i la física del mundo friki, ell diu. Bàsicament, tu veus els seus vídeos, el famós TikTok i Instagram i xarxes, i xerra sobre programes de la infància, no? Per exemple, coses que veiem a Heidi, Oliver i Benji, també xerrà sobre pel·lícules de l'espai, quina és la més fidel... Pues aquests hi ha fan facts, no?, d'aquestes que dius... Això és possible que passi o és realment fidel a el que podríem veure si aplicàvem la ciència que regeix el nostre món. I després la Maria Teresa Nieto, la Maritere, l'any passat ja havia de venir, no va poder venir malauradament, per tant la tornem a dur amb una nova xerrada, i bueno, ella és experta en ciberseguretat, en blockchain i amb identitat digital, i xerrarà precisament d'aquestes sobre l'anonimat d'internet, no? Estem veient que hi ha un auge en intel·ligència artificial, en bots, la xarxa social està ple de gent que no sabem si és real o no, i doncs, ella xerrarà sobre aquests efectes, sobre si això ens costarà l'anonimat a internet, si serveix, si no, i tot aquest impacte que, bueno, estem veient, que s'està també discutint avui en dia en política.
Molt important, no?, la xerrada de na Maritere Nieto de com mantenir l'anonimat en el món d'internet. Avui en dia, amb la intel·ligència artificial, ens demanen allò de verifiquem la identitat, però és clar, a canvi de la nostra privacitat, que ens fan firmar la privacitat i ens donen garantia, però escolta'm, la intel·ligència artificial té tota la nostra informació en el moment que poses coses a la xarxa, i cada vegada ho estem veient més perquè ja tenim la intel·ligència artificial, cosa que no teníem fa 9 anys quan començaven les jornades, en el nostre mòbil constantment.
Constantment, sí, sí. De fet, bueno, jo sóc sempre una mica agnòstic, escèptic amb la intel·ligència artificial. Sobretot perquè molta gent, això és una cosa, una tendència dels últims 4 anys, no? 2022 va començar ChatGPT, i clar, la gent ha començat a dir intel·ligència artificial a tot, no? O no a tot, no, de fet al revés, només en aquests models de llenguatge que te poden contestar, però això ja és un molt, molt més gros, que té aplicacions en moltes bandes, i clar, doncs tenim tots aquests gurus informàtics i d'emprenedoria i tot això que m'ho xerren sobre quanta pasta pots fer fent feina en via, i doncs moltes d'aquestes coses són falses, són estafes, i després de tota aquesta part que és directament maliciosa, no? Que és recopilar dades amb bots que, a xarxes socials, programar aquests perquè publiquin constantment coses, inclús per atacar gent de manera personal. I clar, és una d'aquestes coses que es pot discutir sobre si val la pena perdre l'anonimat a internet per estar una mica més segurs.
Clar, totes aquestes qüestions i sobretot això en els joves, que tu ho ets molt, en els que no esteu...
Cada any menys,
eh? Si tenies, sempre ho dic i cada any crec que dic el mateix, que tenies 17 anys. O quants en tenies? 16?
Sí, 17.
17 en sa primera.
Primera edició d'aquestes.
En sa primera edició. Bueno, arribarà un dia que ja no ho seràs, però encara ho segueixes sent.
De moment, legalment sóc jove.
Tot i l'experiència, exacte. I don Àlex, que és un crac, de fet, la teva feina a Copenhague, i estàs fent un màster, ho avala, tens una carrera tan jove, espectacular, però costa molt, no, de saber just això, els joves, com saber si és fals, si no és fals, si estic davant d'una informació que és certa, com començar a saber i a seleccionar tota la informació que ens dona la intel·ligència artificial, tant a nivell usuari com, imagino que a les empreses, perquè també hi poseu especial èmfasi en els clients i a les empreses que l'utilitzen.
Sí, de fet, jo faig feina a un banc d'inversions danès, és una multinacional, Saxo Bank, faig feina de data scientist i sobretot faig feina amb models de llenguatge. Avui en dia tota pàgina que s'aprecia ja tenia un chatbot que te contesti tots els teus dubtes sobre les teves dades. I aquests models no poden estar directament connectats en el model que xerra la gent, perquè aquests són els que t'agafa la informació, no? Tu quan entres a ChatGPT, el normal és que aquesta condició per xerrar amb ella és que aquestes dades es quedin per poder reentrenar futurs nous models, actualitzacions, etc. Les empreses el que han de fer és tenir, han de fer un pacte amb un proveïdor, no? Que sigui Microsoft, Google, Anthropic, qualsevol d'aquestes, que els hi doni un model, no? Que els hi posi en funcionament un model per ells, que la informació estigui pactat que no sortirà de l'ambient de l'empresa. Perquè, clar, si tu te poses a demanar coses que estàs fent feina, aquestes coses poden anar a altres empreses després, si estan descobertes a futures versions de ChatGPT, el que sigui. I això és una cosa important que s'ha de tenir en compte, i després que per nivell d'atacs també és important tenir la sobirania des de l'empresa.
Una de les xerrades també reflexionareu sobre l'impacte real dels clients i la infraestructura estratègica amb el núvol, que també cada vegada l'utilitzem més i que es converteix en una bona eina i en una estratègia també.
Sí, la xerrada en Julia i en Francisco són de Google, fan feina a Google Cloud, i precisament sempre Saia i el Cloud van de la mà, perquè quan nosaltres xerrem de Cloud, en l'altre dia ho xerrava, que la gent es pensa que el Cloud és una cosa que no existeix, que
el
és
núvol.
Abstracte, és exacte, un núvol que el està núvol. Allà i que té les coses. Però al final estem xerrant d'una infraestructura física molt grossa que està a un lloc molt fred, a un gran edifici, no? I hi ha gent, les dades que s'estan processant d'una manera eficient que un ordenador normal no podria. Per això necessitem el núvol, perquè aquests servidors, que són els núvol, ens donen un poder que no podem tenir un ordenador normal de la nostra casa. I des d'aquí, la IA té un gran poder perquè el núvol suporta aquests models d'intel·ligència artificial i connecta després amb els nostres dispositius amb els que fem feina. I a partir d'aquí, aquests ponents xerraran sobre solucions que han trobat per clients que té Google i que es fan feina per poder veure com poden solucionar els problemes.
I això serà important perquè nosaltres treballem amb el núvol i això ja ho treballa, jo crec que tothom, i d'altres que no tenim, i que suposo que es fan més a nivell d'empreses que també cada vegada estan més a l'ordre del dia. La robòtica marina, la intel·ligència artificial, també seran una altra de les ponents, totes les possibilitats que té la intel·ligència artificial en el món de la ciència, en el món de la salut, en la medicina, que també hi ha un altre ponent que també hi posarà especial atenció, si no vaig equivocada.
Sí, sa Marina és na Yolanda, de l'Universitat de les Illes Balears. Ella és un exemple d'ella que no és un model de llenguatge, és una cosa que sempre s'ha de tenir en compte, que antes ja me queixava de sa IA perquè tothom xerrava d'IA, i ara és com hem de posar IA d'altres tipus perquè només xerren de sa mateixa sempre. I és una... sobretot models de visió per poder detectar problemes amb barcos, per poder tenir una infraestructura més segura per a gent que estigui fent feina amb vaixells, etc. I després... des de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat de Biociències, vindrà en Albert, que m'ho xerrarà sobre ell com fa aquesta investigació per unes tècniques de medicina i explicaran als joves, no, diguem, com ho fa i com aquestes coses també estan arrelades amb els estudis que ells ensenyen.
I de tot un programa ben complet, ciència i física del món friki d'en Rubén, aquesta ha de ser curiosa,
aquesta, eh? Aquesta és l'última tant des matí com des capvespre i és la manera de tancar, no, diguem, és didàctica, ensenyarà, però de la mateixa manera és una manera de tancar una mica més graciosa. I bueno, la veritat és que tenim una gran sort que hagi volgut venir, que estigui amb nosaltres i vulgui fer dues xerrades. L'explotarem tot el que puguem.
Idò, bé està. Doncs que gaudeixis moltíssim. On hem d'anar? Perquè aquest any heu canviat de seu, ja sí. No esteu en el Centre Vit.
Correcte. Doncs farem uns tallers el primer dijous, els farem a Mercadal, a la seu del Col·legi d'Enginyeria Industrial, perquè vam xerrar amb ells i ens vam donar... Era un espai molt millor per tenir un grup més petit de gent més valenta que volia fer tallers més tècnics. I farem això, dos tallers durant el capvespre de demà, de dijous. I després es dia per tothom que vulgui venir i que diguis, el millor jo un taller no el puc fer, però m'agradaria aprendre sobre aquests temes. Estarem a l'estació marítima, l'antiga estació que està, no, davant Sacalarre, que ara arriben els creuers, ja no nosaltres partim de l'altra banda. A la primera planta, ara estava buida i hem fet una sala d'actes preciosa amb vistes en esport increïbles.
Mira.
I l'hem pogut aprofitar gràcies a també l'Ajuntament de Momos va donar xivatasso i vam fer contacte amb l'autoritat portuària i bueno, van estar molt contents en participar i tenim la sort de poder tenir aquesta sala que està molt bé. Començarem a partir de les 9:30 o 9:45 del matí de divendres fins a la 1 i després a partir de les 4:30 del capvespre fins a les 8.
Fantàstic, idò, descobrirem noves informacions sobre el món de les STEMs, també amb un espai nou que no coneixem de l'estació marítima del Port de Mó. Obert a tothom.
Obert a tothom.
I tothom benvingut.
Totalment. S'està per aprendre, perquè tothom que vulgui venir pugui posar una mica d'atenció al que volem dir, i si no estan convençuts per lo que podem donar per aprendre, doncs hi haurà per anar i per neta per tothom també.
Idò, clar que sí, Àlex. Moltes gràcies, com sempre, un èxit per aquesta nova edició que organitzeu amb tant d'estima i amb aquesta ponents i aquests experts d'aquest nivell tan alt. Gràcies i fins pres, que vagi molt bé. Plaer retrobar-te.
I tant, moltes gràcies.
El dia Menorca.
I de les STEM Talks, que m'ho anàvem a fer una fotografia avui? T'han
sí.
fet foto o no?
No m'han fet foto.
No t'han fet foto?
No m'han fet foto. A Presti bé, a la Rovellada de Dalt de Mó, que és on hem anat, per saber com s'han transformat amb el pas del temps aquest tipus de negocis.
I d'hi entram.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja dins de Presti bé amb en Càndido Batalla, propietari d'aquesta botiga. Càndido, bon dia.
Bon dia.
En Càndido, que m'ha citat a primera hora del matí abans d'obrir la botiga, perquè m'ha dit que aquesta és una setmana de molta feina. Per què?
Sí, sí, aquesta setmana anem a tope perquè, bueno, dijous, dia de nou, és el dia del pare i, bueno, i la gent pues, fa de tallar per els pares i anem a tope.
De tallets com, per exemple?
Home, el que feim molt són tasses personalitzades. Després tenim tasses ja fetes perquè sempre ve a darrera hora a cercar el regalet per fer el detallat, mars que posen a papà, fem molt de clauers, imants, bueno, un poquet de tot, molt de producte personalitzat.
En Càndido, que comanda una botiga de fotografia, però que no és fotògraf, eh?
No, jo sigo el món de la fotografia per casualitat. El meu ofici realment som joier, perquè m'ha dedicat pocs anys a això, i per casualitat de la vida pues fa 36 anys que vaig començar en el món fotogràfic.
Conta'ns aquesta casualitat, com és que una persona que en principi es vol dedicar al món de la joieria acaba implicat en el món de la fotografia?
Bueno, perquè un està estudiant el que li agrada i després per els estius que vols fer una feineta per treure 4 duros, pues vas a fer feina el que te surt. I bueno, vaig trobar una botiga de fotos que cercava en gent per si estiu i es deia Dalt i Baix, que era de Miquel Seguí, Mercadal. I bueno, a partir d'allà pues, vaig començar 2 o 3 estius i, bueno, i per cosa d'allà pues, m'ho va dir abans si podien seguir amb el món fotogràfic i van decidir que sí.
On era aquesta botiga d'alt i baix?
D'alt i baix estem als carrers de les Moreres, de vora aquí on està ara la caixa, i bueno, allà feien, bueno, també era una botiga de fotografia, feien fotos d'estudi, els carrers de Sant Jordi tenien laboratori, i jo vaig començar tema del laboratori, tot de carrets analògic, revelat, en blanc i negre, diapositiva, bueno, tot el món de laboratori és així com vaig començar.
Ho vas anar aprenent sobre la marxa, eh?
Sí, 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 va, de zero, i jo no sabia res de res, i vaig començar des de zero, vaig tenir un mestre molt bo, que es deia Paco Pons, i bueno, a partir d'allà vaig començar de zero, tot el tema analògic, que a dia d'avui seria impensable.
O sigui, el teu entorn laboral era la típica imatge aquesta que tenim de la sala amb llum vermella.
Exacte, sí. Bé, tenien màquines, minilabs, que revelaven els carrets analògics en color, però tot el que era blanc i negre i diapositiva, doncs es feia el típic quarto fosc, amb la llum vermella. Sí, sí, tot.
I dius que vas tenir un gran mestre o dos grans mestres, no?
Sí, bueno, vaig tenir el senyor Miquel Seguí Mercadal, que era el dueño del negoci, i després hi havia un senyor també molt gran, molt gran, em semblava molt gran en aquell moment, però que es diu Paco Pons, i bueno, ell era un aficionat a l'entrat del seu temps, i bueno, vaig aprendre d'ell.
Càndido, alguna, no sé, anècdota, curiositat que recordis d'en Miquel o d'en Paco, perquè vas fer moltes hores amb ells.
Sí, sí, vull dir que ells van ser els principals artífices de tot això, i bueno, el que solia fer en Miquel quan venia decidit, i diu, me'n vaig a fer fotos aèries, i agafava una avioneta, que tenia una mica que tenia una avioneta, i se n'anava a fer fotos a l'esport, era molt aficionat a fotografia aèria, i feia fotos d'esport de tots els costats, i que després venia, vinga, anem a revelar els negatius i farem ampliacions, feia ampliacions d'esport, i després agafava i es depenjava a la botiga, i bé, la gent al·lucinava, perquè normalment...
Eren com fotos panoràmiques.
Exacte, fotos panoràmiques d'esport aèries, cosa que fan avui en dia amb el dron, però abans no hi havia drons, pues, agafava avioneta i per amunt.
Es deuen conservar aquestes fotos, m'imagino, no?
Sí, tot l'arxiu que ell tenia ho va cedir a l'imatge i so del Consell, que tenen l'arxiu allà. Ho tenen tot allà, sí, sí.
Alguna feina curiosa també d'aquells temps que diguis, ostres, ara no ens podríem ni arribar a imaginar que això es fes?
Hombre, el que feien, que era molt delicat, era el revelat de blanc i negre i diapositiva de l'hospital, de l'àrea d'oftalmologia, que avui en dia tot és digital, es fa tot, però abans no, abans tot es feia en negatiu, en carret, i ho tenien que revelar tot manual, a les fosques, tot super, super controlat, super numerat, perquè clar, després si hi havia unes operacions, i que tot havia d'estar ben controlat, saps? Era una feina manual, molt manual.
I això ho feies tu al laboratori?
Sí, sí, sí. Era un espai diferent. Si la botiga estava al carrer de les Moreres, el laboratori estava al carrer de Sant Jordi, i anaven i venien com a locos. I a més, quan es va implantar el que de revelat una hora, que van començar, van tenir els minilabs, no feien res més que anar i venir, venga, anar a cercar carrer, revelar, tornar-los, i que el client ho volia ràpid.
Què eren els minilabs?
Els minilabs eren les màquines per revelar el negatiu, que duen els químics dins, i després per revelar, diguéssim, el que eren les fotos, que avui en dia s'imprimeix res en sec, i antes s'imprimia, diguéssim, en químic.
Això era com un pas previ abans de l'arribada del digital.
Exacte, sí, sí, tot això és abans del digital. Després hi va haver els canvis digital, que hi va haver un moment que tenien les dues coses, analògic i digital, fins que, bueno, el digital es va menjar el que és analògic. Avui ara aquí a Menorca no hi ha ningú que reveli analògic. Bueno, hi pot haver qualque aficionat que revela a casa, però el que és a públic professional no hi queda ningú.
I et va agradar aquesta feina, perquè de dalt i baix vas passar a Presti B. Com és aquesta transició i quan decideixes que aquesta serà la teva vocació ja per sempre?
Sí, doncs pues mira, el senyor del negoci es volia jubilar i no volia perdre el que és l'essència de la fotografia, el negoci. I m'ho va oferir a un company i jo, que abans si volien seguir amb el negoci, i van decidir que sí, van agafar. Nosaltres vam agafar primer, inicialment, el que només era laboratori. I, bueno, arrel d'allà, pues, quan es va decidir jubilar-se, van decidir canviar el nom. Un nom relacionat, que fos en menorquí, no? Que la gent menorquina entengués el que significava, i van posar Prestiver.
I aquest primer Prestiver estava a Ses Moreres, eh?
Van començar, sí, a el carrer Ses Moreres, a un local petitonet, i que teníem botiga baix, a una entradeta d'una casa, i laboratori del primer pis, bueno, i bueno, ens va quedar petit i van tenir que canviar de local.
I va venir aquí.
Exacte, sí, aquí a Sa Robada, a Sa Robada d'Alt.
I el canvi de l'analògic al digital, on us va agafar, aquí o a Ses Moreres?
Ens va agafar a Ses Moreres, sí, sí, sí. Va ser un canvi un poc dur, perquè al principi dels anys 2000, hi va començar a haver el canvi, semblava que havia d'aturar tot amb el canvi digital, però bé, ens vam poder actualitzar i, bueno, i ho vam poder salvar.
Hi ha una frase que he vist al vostre Instagram que m'ha cridat molt l'atenció, que és: la fotografia analògica no és moda, és sentiment. Aquest sentiment encara perdura avui.
Sí, sí, i sobretot la gent jove que no ha viscut l'analògic vol experimentar l'analògic. Cerquen, troben una càmera analògica dels seus pares o dels seus avis i no saben què sortirà d'allà. Posen un carret i sorpresa.
I en què es materialitza a dia d'avui aquesta moda o aquest sentiment per l'analògic? Amb quin producte queda reflectit, per exemple, a la botiga, ara on estem?
Tenim models de càmeres analògiques, també. Vull dir, també...
Ensenya'm-ne alguna, va.
Sí, mira, tenim aquí de sa casa Kodak, Agfa, que són marques de
tota la vida.
De tota la vida, sí. I hi va haver un peron i hem tornat a treure càmeres analògiques. I després també el que també venem molt, que també semblava que havia de desaparèixer, són càmeres d'emprar i tirar, que la gent s'endú per una boda, per posar damunt les taules, o fiars petits que se'n van d'excursió, s'enduen la càmera d'emprar i tirar, bé, també és estalvi.
Què més teniu per aquí que ens pugui sorprendre? He vist aquestes minicàmeres, això funciona?
Sí, són càmeres que fan 3 centímetres, i ho van treure aquest Nadal, la casa Kodak, després tenim un parell de marques més, són superpetites, duen targetes micro CD amb una pantalla que fa res un centímetre i és com un clauer i funciona i també fa vídeo.
I els miniprints, què són els miniprints? Que he vist també que esteu promocionant molt a les xarxes.
Els miniprint és una fotografia petitona, tipus que fa les càmeres d'Instax, tipus Polaroid, i això també a la joventut li agrada molt, perquè és foto petitona, es depenja a les habitacions amb pincetes, amb el filet, i això, hi ha diferents formats, i també és un producte que està de moda.
Càndido, hi faràs molts anys aquí?
Bueno, supos que sí, fins que me retiri, almenys.
El joier es retirarà com a fotògraf, eh?
Pues sí, 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 segurament.
Que ho disfrutis.
Pues moltes gràcies per aquesta oportunitat que m'heu donat.
I que tinguis un bon dia de feina, perquè veig ja algun client que picava la persiana, perquè la tens així entreoberta i ja picaven que volien entrar.
Sí, sí, aquí just veuen un pot de moviment i porta barreres per amunt, ja comencen a picar.
I a demanar la seva tassa personalitzada.
Exacte, sí, sí, saps idea, fan anar moltes.
Bon dia i bon dia del pare, també.
Bon dia.
Que no sé si ho ets.
Sí, sí, pare de dues filles.
Sortiran joieres a fotògrafes.
Cap de les dues coses, crec. No, vull que una ja és educadora social i l'altra va per el mateix camí.
Que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies a en Càndido Batalla, propietari de Prestiver Fotografia, i aneu molt a fer fotografies. Tenen sempre una gentada, fent cua allà, esperant en el carrer.
Sí, m'ha citat quan encara no havien obert i hi havia gent a la porta
esperant
per entrar.
Imagina't tu que m'agrada això. I d'on altres m'ho anem? La recomanació per fer avui que vespre, format tertulià.
Sí, a les 7:30 a l'Ateneu de Maó, que avui es pregunta com veure l'eclipsi solar a Menorca aquest 2026. Les respostes ens les donarà en Javier Ares, de Polaris Menorca.
tingués expectativa que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria que res durés tan poc, que no hi hagués algoritmes aplanant les nostres vides. Desitjaria trobar-te cada dia i, com fem a l'estiu, passejar-nos tota l'illa. I provaria de tirar el temps enrere i repetir el mateix sense que fos una carrera.
En Guillem Roma, m'encantaria.
Canviaran els temps i
en Guillem Roma amb ell, Munanam, i tornant demà, com sempre. Gràcies, Pere. Fins demà.
Adéu
a tothom.
Perdona, deixa'm que et doni un consell insular.
M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar. M'encantaria que el sistema fos un altre, que tot el que els rics tenen no poguéssim expropiar. El que jo voldria és expropiar-me a mi mateix, que no hi haguessin...